Bona tarda, benvingudes i benvinguts, i el primer dia moltes gràcies per haver tingut l'amabilitat de venir igualment a la conferència, malgrat que hi ha hagut el canvi de data i malgrat que avui és divendres d'inici de la vacances de Setmana Santa, per tant és un goig que hagueu decidit venir igualment i és un gran plaer donar pas a la segona conferència del cicle, que enguany, juntament amb la càtedra Ferrer Timora, com ja fa 5 anys que fem, l'Institut d'Estudis d'Armanides hem organitzat entorn al tema de judaïsme i música. La primera conferència se la va oferir el doctor Manuel Corcano i es va fer una exposició brillant sobre la música i la història de la ciutat santa de Jerusalem. La segona conferència serà a càrrec del doctor Xavier Antic, que ens parlarà de l'antisemitisme musical des de Richard Wagner fins als camps de concentració, concretament fent una incidència especial en la música produïda i creada al camp de Dresden. Per nosaltres, per el patronat que hagi estat a la Càtedra Ferrer Timora, és un plaer gran poder donar la benvinguda a en Xavier Antic, una persona que li haig d'agrair molt especialment la seva gran disponibilitat, la seva amabilitat, sempre que el toquem, no és mai que no, sempre saber a tot el que li proposem, i de tant és un plaer, és un goig, de tenir-lo aquí, i de la paraula, Xavier, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Sílvia, molt bona tarda a tothom, especialment avui amb un divendres canviat de dia, però de vacances de Setmana Santa per qui les faci. Deixeu-me donar les gràcies molt sincerament, el plaer és meu i l'honor és meu, de que la Sílvia Planas des de l'Institut d'Estudis Nachmanides i el Josep Maria Tarricabres des de la càtedra Ferrer Timora, que organitzen aquest esplèndid cicle, de que m'hagin proposat de venir a parlar. I a més estic molt content de que estiguis aquí de poder-te veure. I moltes gràcies també a vosaltres. Començàvem escoltant de rerefons, però no només de rerefons, una música extraordinàriament amable, com aquesta, que és una melodia que segurament molts de vosaltres reconeixeu, és d'una opereta especialment cèlebre, potser l'opereta per excel·lència, que és la Vídua Alegre, de Franz Lehár. Aquesta melodia tan amable, tan bonica, tan realment fantàstica per moltes raons. I volia començar amb aquesta per plantejar-vos d'entrada, abans d'entrar una mica temàticament i sistemàticament a fer-ne un cert recorregut, per plantejar-vos una paradoxa que el cas de Franz Lehár i qui canta aquesta ària, que és Richard Tauber, em sembla que plantegen. Franz Lehár era un compositor, havia nascut a Hongria, dintre de l'imperi, antic imperi austro-húngar, tot i que va passar la major part de la seva vida a Àustria, i va acabar esdevenint segurament un dels compositors més populars de la primera meitat del segle XX a Àustria i a Alemanya, també encara sota el Tercer Reich. Era un dels compositors favorits de Hitler. Sobretot van ser populars algunes operetes que van ser durant aquestes dècades extraordinàriament populars i molt sovint representades, no només a les grans capitals, a Viena i a Berlín, sinó pràcticament a qualsevol poble d'Àustria i d'Alemanya. I de forma molt especial aquesta, que era la Vídua Alegre. Hitler i els nazis, en general, adoraven la música de Lehár i les seves partitures sonaven sovint, com sabem per molts testimonis, a molts dels camps de concentració i també fins i tot en algun d'extermini. Aquesta música va sonar sovint dintre del que era tot el sistema dels lager del Tercer Reich. Això nosaltres avui ja no se'ns fa estrany, sabem per molts dels testimonis que escoltar música en els camps era una pràctica habitual, ho sabem entre molts altres per Simon Lax, que va ser el violinista que va arribar a ser el director de l'orquestra de Birkenau, a Auschwitz II, i que ho va explicar com una forma d'alliberament en un llibre extraordinari que va publicar l'any 1948 i que de seguida va quedar com a oblidat. Sí, perfecte, Sílvia. Un llibre que es titulava Músiques d'un altre món. Quan ell parlava de la música a Auschwitz, ell sempre deia que els seus interlocutors se sorprenien molt, perquè li deien, però com pot ser música a Auschwitz? Música per què? I per què tocàveu? I li deien, sens dubte devíeu tocar marxes fúnebres. I Simon Lax explicava sempre, l'arrel d'aquesta paradoxa, que no tocaven marxes fúnebres, que al contrari, el que tocaven eren músiques alegres, expressives, joioses, variades, com aquesta que heu escoltat, i que el seu paper consistia a incitar el treball i a l'alegria de viure, paradoxalment. D'això n'han parlat pràcticament tots els testimonis. Liana Milú, el fum de Birkenau, parlava dels ecos festius de la música que se sentia sovint. Jorge Semprún, al llarg viatge, també ha parlat d'unes marxes molt animades, alguna cosa semblant com una música de circ, alguna cosa que a nosaltres ens pot realment sorprendre molt. Franz Lehár, que no era jueu, estava casat tanmateix amb una jueva. I el seu millor amic, i molt sovint llibretista de les seves operetes, Fritz Lohner, també jueu, va morir a les cambres de gas d'Auschwitz, en uns elements una mica paradoxals. És que, a més, a la versió que heu escoltat d'aquesta peça, que en aquest cas la dirigeix Franz Lehár en persona, el cantant és el tenor Richard Tauber, que era, sempre que podia Lehár, qui estrenava les seves operetes. Tauber havia nascut a Linz, a Àustria, i va ser probablement el cantant més popular d'òpera i d'opereta a Àustria i a Alemanya fins a primers dels anys 30. Era considerat, aleshores i amb raó, com un dels més grans cantants del segle XX, tot i que portaven només 3 dècades. Els seus papers eren de Mozart, de Carl Maria von Weber, de Johann Strauss o fins i tot de Richard Strauss. Però l'any 33, Richard Tauber va ser assaltat en un carrer de Berlín a causa dels seus remots antecedents familiars jueus. El seu pare, que havia estat jueu, s'havia convertit al catolicisme i el propi Richard Tauber havia nascut i va estar batejat dintre del catolicisme. Això no va impedir que Richard Tauber patís un assetjament sistemàtic que va produir que fugís primer cap a Viena i quan Àustria va ser annexionada pels nazis el 38 va fugir a Londres i després de la guerra als Estats Units. Tauber, per tant, d'antecedents jueus que va haver de fugir del Tercer Reich, és l'exemple més paradoxal del que avui a mi m'agradaria plantejar. Representant d'excel·lència de la música germànica més popular de l'època, ell va contribuir, com de fet ho van fer molts, a engrandir l'univers musical de la música alemanya. Jueus alemanys, austríacs, polonesos, hongaresos, txecs, van portar la música alemanya durant les 3 primeres dècades del segle XX a una de les seves èpoques daurades, com a intèrprets, com a directors o com a compositors, des de l'opereta fins a la música instrumental, des de les sonates o els quartets fins a les simfonies o a les òperes. En l'àmbit de l'opereta, en concret, només a Àustria, és una cosa que avui ja tenim, ja està quantificada, més del 80% dels compositors, directors i intèrprets d'opereta a Àustria, a primers dels anys 30, més del 80% eren jueus. I moltes d'aquestes composicions, i aquest és el nucli de la paradoxa amb la que volia començar, evidentment no les composades per jueus, interpretades per ells, moltes d'aquestes composicions se sentien habitualment en els camps de concentració i extermini. D'això ens n'han parlat, entre molts altres, Primo Levi, quan, si això és un home, deia que aquestes músiques seran l'última cosa del lager que oblidem. Són, diu Primo Levi, a Si això és un home, la veu del lager, l'expressió més sensible de la seva bogeria geomètrica, de la decisió d'anul·lar-nos primers com a homes per després anar-nos matant lentament. Primera qüestió i, per tant, primera expressió d'una certa paradoxa. Segona, molt ràpidament, una declaració d'intencions. Durant molt de temps s'ha tractat amb una displicència la inquietant vinculació d'alguns personatges molt rellevants de la cultura alemanya amb el nacionalsocialisme i de forma molt particular amb l'antisemitisme. Durant molt de temps s'ha volgut separar amb alguns personatges la persona i les seves opinions d'una banda i la creació cultural que van fer d'una altra. S'ha insistit en alguns personatges en què una cosa eren les seves opinions polítiques, les opinions que van mantenir, els compromisos personals que van manifestar o els ideals amb els que van combregar durant el Tercer Reich, d'una banda, i d'una altra l'excelsitud de les seves creacions musicals, literàries o filosòfiques. Des d'aquesta actitud, al meu entendre, displicent, s'ha volgut preservar, per posar un exemple, la magnitud de les aportacions musicals d'un Richard Wagner o les aportacions filosòfiques d'un Martin Heidegger, són casos diferents, perquè Wagner no és contemporani del Tercer Reich i Martin Heidegger sí, però separar la magnitud de les seves aportacions musicals o filosòfiques, reconeixent-les com excelses en cadascun dels seus àmbits, considerant de forma paral·lela que les seves opinions obertament antisemites, en el cas de Wagner, eren alguna cosa que no tenien res a veure amb la seva música i que, per tant, no contaminaven res, ja que eren degudes a l'ambient antisemita habitual de l'època, o que, per exemple, el compromís de Heidegger amb el nazisme era també conjuntural, inevitable, i que no tenia res a veure amb la magnitud de la seva elaboració sistemàtica i conceptual en el camp de la filosofia i en el camp de les idees. Avui sabem, però, que el compromís de Heidegger amb el nazisme, cosa amb el que Josep Maria Terracabres estarà profundament d'acord, no era només conjuntural, sinó profundament conscient, i mantingut a més durant dècades fins a l'extrem que mai no va demanar perdó ni un sol cop després de 1945 pel seu suport explícit al nazisme, a les polítiques de segregació racial i personalment a Adolf Hitler. I sabem també que la seva filosofia no només està profundament imbricada amb la ideologia del nazisme, sinó que hi va contribuir de forma molt poderosa a articular-la, proporcionant-li durant gairebé 20 anys una fonamentació metafísica i teòrica. I avui sabem també, i aquest dia és el territori que ens pertany, que les opinions profunda i explícitament antisemites de Wagner no eren només el prejudici racista de la seva època, sinó que fonamentalment a partir de 1850, quan Wagner publica el text que aquí esteu veient, El judaïsme en la música, Wagner va començar a encendre fogueres que encara avui continuen cremant. És cert que el nacionalisme alemany sota el Tercer Reich no va inventar l'antisemitisme i que aquest ja era una conscient, diguem-ne que més o menys habitual, des de finals del segle XX. De fet, podríem dir-ne que era una constant pràcticament habitual des de feia 4 o 5 segles, des de l'expulsió de la península ibèrica dels jueus. M'agradaria començar parlant de Richard Wagner per dedicar-nos a veure en concret què és el que va fer i què és el que va representar. Perdoneu que se'ns han ajuntat dues, eh? Richard Wagner, el creador de partitures extretes del seu context, tan extraordinàries com la que commemora el que d'aquí una setmana serà el Divendres Sant, que és la consagració del Divendres Sant dintre del Parsifal, l'última de les seves òperes. Tot i la fresa que pot produir escoltar-lo aquí, alguns fragments. Wagner publica el 1850, com us deia, aquest text, aquesta és la primera edició, titulat El judaïsme en la música. Un text que molt sovint s'ha considerat, com dèiem abans, conjuntural, més aviat repetint els tòpics que alimentaven l'antisemitisme del segle XIX, però que, en el fons, com m'agradaria plantejar-vos i compartir amb vosaltres, va alimentar de forma molt important l'argumentari, quasi ho podríem dir-ne, de l'antisemitisme de forma molt especial pel que fa a la influència dels jueus en la música alemanya. Wagner denunciava, i aquesta era la seva tesi forta, la judaïtzació de la cultura germànica en general i de la música germànica en particular, a les quals diagnosticava que havien estat contaminades per la presència jueva. L'antisemitisme de Wagner no només se va formular, com s'ha dit sovint, en aquest text conjuntural de 1850, sinó que va tornar a ser repetit en un altre text, en el qual, intentant aclarir aquest primer, es titula Aclariment sobre el judaïsme és música, de 1869, 19 anys després d'aquest, el que passa sovint en aquests casos, quan s'intenta aclarir una cosa dient no, jo no, encara pitjor, i per tant consolidant algunes d'aquelles tesis que fins i tot en el primer text podien quedar no acabades d'explicitar del tot. Però amb això no s'hi va acabar, sinó que després, el 1880, va publicar un text que es titula Religió i art, on aborda explícitament ja, cosa que no havia fet abans, els temes de la raça, del judaïsme, de la degeneració de la humanitat i de la seva possible regeneració. I encara després, un any després d'aquest, el 1881, publicarà un text titulat Coneix-te a tu mateix, en el qual comença invocant ni més ni menys que a Kant, i on ja defineix explícitament la relació entre jueus i alemanys com un, i tradueixo literalment, antagonisme de races. En síntesi, segons Wagner, podríem dir-ne el desplegat en tot aquest cos teòric dels diversos textos, nacionalisme germànic i judaïsme són fins a tal extrem antagonistes que només la desaparició d'un dels dos pot permetre la regeneració de l'altre. Aquesta és la tesi que de forma recurrent va formulant-se fins a explícitament en el text de 81 plantejar-la. I a més és que a diferència del pessimisme d'algunes conviccions racistes de l'època, com la de Gobineau, per exemple, o la d'Ernest Haeckel, Wagner creia efectivament en la possibilitat d'una regeneració. I això és a la possibilitat de la regeneració a la que hi esmerça tots els seus esforços en aquests, com a mínim, quatre textos que he esmentat. Deia, coneixem la raó, i cito literalment, de la caiguda de la humanitat, així com la necessitat de la seva regeneració. I creiem en la necessitat d'aquesta regeneració i ens consagrem amb totes les forces a assolir-la. L'antisemitisme wagnerià s'acompanya, doncs, d'aquesta perspectiva de la idea de, literalment, redenció per l'anorreament, per dir-ho amb la fórmula que tanca el text del judaïsme en música. L'arrel del problema és, precisament per Wagner, l'assimilació dels jueus a la cultura i a la música alemanya, allò que havia estat la garantia, precisament, de la seva vida, no només a Alemanya, sinó a tot el centre d'Europa, ja que, per a Wagner, aquesta era la causa d'un problema d'ordre polític i cultural. La seva assimilació dels jueus a la cultura i la música alemanyes feia que només fos possible la regeneració per una depuració de la cultura i la música alemanyes del seu element jueu i una depuració fins a eliminar-lo de la cultura i de la música alemanya. És cert que aquesta eliminació, que és una paraula que Wagner utilitza repetidament, és una eliminació només d'ordre teòric i que afecta els elements jueus que han contaminat per Wagner la música alemanya. Però no és difícil imaginar fins a quin punt aquesta retòrica de la depuració, de l'eliminació de l'element jueu i del seu anorreament, que són les tres expressions reiterades, fascinaran, i en aquest cas ja no només teòricament, a Adolf Hitler i a tota la cúpula del nazisme. Què tenia al cap Wagner quan escriu el judaïsme en música? Doncs tenia al cap coses com aquestes. Sobretot tenia al cap a Mendelssohn, que per a ell era l'emblema, Mendelssohn Bartholdy, també d'antecedents remots jueus, però ja antecessors seus convertits a la fe luterana, Mendelssohn exemplificava per a Wagner l'essència dels jueus assimilats a la cultura alemanya que se l'havien pres com a pròpia i que hi havien contribuït portant-la a un nivell, a judici de Wagner, extremadament popular, com aquí. disculpareu, però cometré una canallada contínua que és escoltar només fragmentets petitets. Què era el que més li irritava a Wagner? De forma paradigmàtica, això. És a dir, la contribució d'algú que porta a judici seu l'esperit jueu i la forma d'entendre la cultura i la creació musical jueva i que a sobre fos, com fàcilment podeu endevinar, extraordinàriament popular. Quan escriu el judaïsme i la música el 1850 es pregunta, d'alguna manera és l'objectiu fonamental del text, com podem explicar la impressió inconscient de repulsió íntima que es manifesta en el poble alemany contra l'esperit jueu. L'intent d'explicar aquesta estranya paradoxa de que se senti una profunda aversió i que per contra algunes de les seves produccions siguin extraordinàriament populars. Buscarem, diu en el text, el motiu de l'aversió popular que es manifesta encara en els nostres dies cap a l'element jueu. No només respecte a l'art, sinó sobretot, que és el que ens interessa, la música. No examinarem, diu, aquest fenomen en el camp de la religió i de la política. Creiem que cal declarar, fixeu-vos quina afirmació més aparentment contradictòria. Escriu, creiem que cal declarar il·lícit i immoral el fet de donar curs públicament a la nostra aversió natural cap a l'element israelita. Molt sovint s'ha citat això per dir, Wagner no és antisemita. Si ell diu, declaro il·lícit i immoral donar curs públicament a la nostra aversió natural cap a l'element israelita. I sovint se cita i aquí s'acaba. El problema és que el fragment continua dient una altra cosa literalment esfereïdora. Diu, no és lícit, és lícit immoral fer-ho, dir-ho públicament, que ens produeixen repugnància. I afegeix, és més raonable examinar a sang freda aquesta aversió que persisteix malgrat totes les nostres il·lusions liberals. Perquè en realitat som nosaltres que ens trobem en la necessitat de lluitar per emancipar-nos dels jueus. En l'ordre present de les coses d'aquest món, el jueu, diu Wagner, ja està més que emancipat, regna i regnarà mentre els diners continuen fluint. Però de quina manera la impossibilitat que ens trobem de produir en les arts, afegeix, aquesta seria una mica el nucli de la seva tesi, diu, de quina manera la impossibilitat que ens trobem de produir en les arts, atès a la base actual del seu desenvolupament, tot el que sigui natural, necessari i realment bonic, sense un tomb radical. Wagner diagnostica que l'estat cultural en general i musical de la seva època està caigut en una molt profunda decadència. I com fàcilment podeu endevinar, que l'arrel d'aquesta decadència de la cultura alemanya en general i de la música en particular és degut precisament a el que explícitament dirà. No necessitem donar la prova de que l'art modern s'ha judaïtzat. El fet salta a la vista i per això el més urgent és emancipar-nos de l'opressió jueva. Traurem forces d'un coneixement exacte de la naturalesa d'aquest sentiment innat i involuntari que es manifesta en nosaltres per una repugnància instintiva cap a l'element jueu. Aquest element invencible que ens revela, si ho reconeixem francament, com alguna cosa que ens dirà què és el que odiem en aquesta versió connatural. I quan ho coneixem, amb precisió, podrem presentar-li lluita. Per tant, d'alguna manera, l'objectiu del judaïsme i la música és descobrir l'arrel exacta d'aquesta versió que produeix i que provoca, en l'àmbit cultural en general i musical en concret, la presència de la cultura jueva. En aquest text és on Wagner retreu a els jueus el fet de que parlin totes les llengües, però que les parlin com si no fossin seves, és a dir, d'alguna manera des de fora. Com llengües apreses, no com una llengua materna, diu, cosa que no li ha impedit d'expressar-se en cada una de les llengües modernes europees conforme al seu geni. En alguns casos, fins i tot, diu, amb originalitat i personalitat. Tanmateix, diu, una llengua, així com la seva facultat d'expressió, no és l'obra d'individus, sinó que és l'obra d'una comunitat històrica. I només qui ha crescut inconscientment en aquesta comunitat pren part també en les seves creacions. Però el jueu sempre ha estat fora d'aquesta comunitat. En aquesta llengua, en aquest art, el jueu només pot repetir, imitar, però no pot parlar realment com a poeta, ni tampoc pot crear obres d'art, perquè és un foraster. La tesi serà reiterada contínuament al llarg de tots els textos, amb algunes caracteritzacions que no per insulses des del punt de vista intel·lectual deixen d'esfarair menys. Fixeu-vos, el que ens repugna particularment, diu, és l'expressió física de l'accent jueu. La nostra orella es veu afectada de manera estranya i desagradable pel so agut, cridaner i arrossegat de la pronunciació jueva, un ús de la nostra llengua nacional completament impropi i una alteració arbitrària de les paraules i dels modismes donen a la seva manera de parlar el caràcter d'un balboteig confús i insuportable i ens obliga, durant una conversa, a fer més atenció a aquest com desagradable del parlar jueu que al seu què. Cal reconèixer i retenir la importància excepcional, diu, d'aquest fet per explicar la impressió que ens fan les obres musicals dels jueus moderns. Quan sentim parlar a un jueu, l'absència de tota expressió purament humana en el seu discurs ens fereix a desgrat nostre. És a dir, utilitza la llengua de forma instrumental, una llengua que no és seva, una llengua que d'alguna manera se n'aprofita, però que d'alguna manera la mutila, la capgira, la violenta i, en el fons, a judici de Wagner, la perverteix. Si, com l'hem mostrat, continua afegint el seu llenguatge i impedeix gairebé completament al jueu d'expressar els seus sentiments i les seves idees per mitjà del discurs, amb més raó una manifestació semblant li resultaria impossible pel cant. Haurem de negar al jueu tota capacitat artística en tots els camps de l'art i no només en la que té per base el cant. La idea és d'aquesta excentricitat que Wagner retreu als jueus respecte de cultures que no són pròpiament la seva, sinó assimilades, se'n conclou d'alguna manera el seu, la necessitat de negar-li la capacitat de trobar-se en la seva llengua assimilada com a llengua pròpia. El jueu segueix encara que és incapaç de revelar-se artísticament a nosaltres per la seva aparença exterior i pel seu llenguatge, amb més raó encara pel seu cant, malgrat això, i aquesta és la tesi diagnòstic d'època, malgrat això va aconseguir imposar-se en el gust popular pel que fa a la música. Examinarem, diu, primer per poder-nos explicar aquest fenomen de quina manera va ser possible al jueu convertir-se en músic. Cap art, us en faig una mica una tria de fragments, perquè no sigui només comentari, prefereixo que l'escolteu amb ell traduït al català. Cap art no ofereix, diu Wagner, amb més generositat que la música, la facultat de parlar per no dir res, perquè els més grans genis ja l'han fet expressar tot el que podia ser dit quan a l'art especial absolut. Una vegada dit això, només podia ser repetit i en forma penosa fins a obtenir la il·lusió semblant a la dels lloros que repeteixen les paraules i les frases humanes amb tan poca expressió i sentiment veritable com el d'aquests ocells ridículs. S'observa una sola particularitat, que és aquesta, la de repetir, en aquest llenguatge simiesc dels nostres compositors jueus. És a dir, la única capacitat de repetir allò que ja ha estat fet, de vampiritzar l'excel·lència de les creacions ja fetes i de barrejar-lo. El jueu, pràcticament conclou, no va tenir mai un art propi i, en conseqüència, tampoc no una vida subministrant matèria a l'art. Una matèria d'art de significació humana general no pot, fins i tot avui, ser trobada en la vida jueva per un creador. Aquest només trobaria la manera estranya d'expressar-se que ja hem caracteritzat. Per tant, per al compositor jueu, la celebració musical del culte de Jehovà constitueix l'única expressió musical del seu poble, la música de les sinagogues. La sinagoga és l'única font on pot obtenir per al seu art motius populars que li siguin accessibles. Atesa la facultat de percepció musical del jueu, fins i tot el cultivat, l'únic que pot assimilar és el cicle immens de la nostra música alemanya, tant la popular com l'artística, i és això del que se n'apodera de forma previsible. El músic jueu enreda les formes i els estils diferents de tots els mestres i de tots els temps, i trobem en les seves partitures, amuntegades en el caos més confús, les particularitats formals de totes les escoles. Aquesta xerrameca només pot convertir-se en una cosa, perdoneu, en una cosa una mica atraient per a l'oïda si a cada instant s'ofereix alternant mitjans exteriors d'expressió. El resultat de les pretensions artístiques dels jueus tindrà necessàriament un caràcter, que és una altra part de la seva tesi que ha estat molt reiterada, només podrà tenir un caràcter de fredor i d'indiferència arribant fins al ridícul trivial, i hem de designar el període històric del judaïsme dins de la música moderna, el present, 1850, com el de l'esterilitat completa i el de l'equilibri trencat de tota la tradició. Com a exemple d'allò en el que també Wagner n'està pensant, m'agradaria que escoltéssiu un molt breu fragment de l'Elijah de Mendelssohn, que és un cas de musicació d'uns textos bíblics. I el judaïsme en música conclou amb aquestes paraules que d'alguna manera en replen tota la tesi. El jueu és un element completament estranger en aquest organisme vital de la música alemanya. I només en el moment en què la mort interior d'un cos és evident, els elements externs prenen tanta força com per apoderar-se d'ell fins a l'extrem de descomposar-lo. I les dues últimes ratlles: cal tenir en compte que existeix un sol medi de conjurar la maledicció que pesa sobre tots nosaltres, la redempció per l'anorreament, que són les paraules amb les que tanca el judaïsme en música. Quan intentarà aclarir aquestes tesis, és un text de 30 pàgines, del que n'hem triat només alguns fragments, pràcticament 20 anys després, en una carta que finalment serà publicada i que es titula Aclariments sobre el judaïsme en música, dirà que el problema és la debilitat i la incapacitat del període de després de Beethoven en la nostra producció musical alemanya, i és només la nostra debilitat, la nostra feblesa, la que permet als jueus d'immiscuir-se fins al fet d'apoderar-se'n de tota la nostra música. I també aquí acaba, perquè una cosa està clara per a mi: de la mateixa manera que la influència dels jueus sobre la nostra vida intel·lectual, tal com es manifesta, desviant i falsejant les nostres supremes tendències culturals, no és un simple atzar de naturalesa purament psicològica, així mateix aquesta influència ha de ser reconeguda com a decisiva i innegable. La decadència de la nostra cultura només pot ser aturada per una, literalment, expulsió violenta d'aquest element estranger de descomposició. Tot i que això, acaba dient, és alguna cosa que no puc esperar, perquè per a fer-ho caldrien unes forces l'existència de les quals a mi almenys em són desconegudes. Per afegir dos detalls respecte d'aquests textos i de tot aquest corpus desplegat per Wagner, dues consideracions. El judaïsme en la música és, en primer lloc, el tractat breu més antisemita de la música alemanya. No és un text més, és el tractat breu més antisemita de la música alemanya. En segon lloc, el tractat antisemita més influent entre 1870 i 1833. La seva influència, per tant, no és un text més entre un de l'Estany d'una època en la que era molt habitual que científics, biòlegs, metges, juristes despleguessin teories semblants des del punt de vista, fins i tot, mèdic i científico-racista, pseudo-científico-racista. La seva influència, per suposat, arriba fins a Hitler, que adoptarà literalment les posicions antisemites de Wagner formulades en aquests textos al peu de la lletra en Mein Kampf. Per què més influent? Sobretot perquè va articular, i és el primer, una nova fase de l'antisemitisme alemany. Un antisemitisme ja no basat en el dogma religiós, que era l'habitual durant dos mil·lennis, és a dir, basat en els jueus com a responsables de la mort de Crist, sinó que articula un antisemitisme basat en criteris estètics, artístics i musicals, en definitiva culturals. I Wagner, en aquest text, és el primer que ho fa. Per tant, no és un text anecdòtic, no és un text marginal, és un text culturalment important en la difusió i l'articulació d'un antisemitisme de naturalesa cultural i de naturalesa, podríem dir-ne, fins i tot popular. Segona consideració, les opinions polítiques de Wagner no són marginals ni independents completament de l'obra. Això és una barbaritat que només per la displicència a la que parlàvem abans o per pura mandra analítica s'ha sostingut fins fa relativament poc. En primer lloc, Wagner va dir sovint que més important que la seva música eren les seves idees. Alguna cosa que reiteradament apareix en tots els textos teòrics. Podria passar-se la música alemanya de les meves partitures, de les meves composicions i de les meves òperes, però no de les meves idees. Si alguna cosa ha de sobreviure, el que ha de sobreviure és el nucli de les idees, bla, 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 bla. I segon, sovint va portar aquests principis antisemites a algunes de les seves obres. Com de forma paradigmàtica i evident, fins i tot a una anàlisi superficial, passa en una de les seves òperes, que són els Mestres Cantaires de Nuremberg, dels quals m'agradaria que escoltéssiu el fragment final amb la lletra traduïda. Thank you. es tracta del cor final dels mestres cantaires, que reprèn el leitmotiv d'una cosa que el protagonista, que és Hans Haschks, canta, de fet, durant tota l'òpera, i que reprèn de forma pràcticament literal el que són les tesis fortes formulades en el judaïsme en música. La necessitat de retornar als mestres alemanys, la necessitat de tornar a les arrels pures no contaminades, la necessitat de tornar als esperits benignes, que és la paraula més recurrent utilitzada en el seu assaig, contraposada als esperits i als elements malignes, que són els forasters contaminats que confonen i que trivialitzen. I aquesta crida al Betlleu, que és el fragment que va just abans del que hem escoltat, Betlleu, grans mals ens estan voltant. Si aquest poble alemany desfan, cap príncep fals i foraster podrà comprendre el poble bé i algun mal ús forà i lleuger durant el nostre amat terrer. El que és de llei ja no ho sabreu, si els vostres mestres no honoreu, etcètera, etcètera, que és el fragment que ve aleshores. No és estrany, com segurament podeu endevinar, per tant, no hi ha discursos, diguem-ne, que diferents. Tot el cos teòric del que és la tesi del judaïsme és música, és d'alguna manera el discurs que articula l'òpera dels mestres cantaires. Per això no estranya a ningú que fos precisament els mestres cantaires l'òpera triada el 1933, ni més ni menys que per Goebbels, per celebrar la reobertura del Reichstag i que culminés amb la representació dels mestres cantaires a l'Òpera Estatal de Berlín. Per això no és estrany tampoc que els mestres cantaires fossin la peça que s'interpretés sistemàticament cada any en l'obertura del Congrés del Partit Nacional Socialista Alemany. I per això no és estrany que en una filmació que fàcilment podeu trobar a YouTube, directors d'orquestra com Wilhelm Furtwängler la interpretessin davant d'obrers, de militars, de l'exèrcit, de les SS, com la peça, en cert sentit, emblemàtica d'allò que Hitler, resseguint en l'aspecte antisemita literalment algunes de les tesis de Wagner, d'alguna manera estava posat en música. La vinculació entre l'antisemitisme de Wagner i el nazisme, per tant, dista molt de ser conjuntural, anecdòtica, tangencial o perifèrica. L'antisemitisme de Wagner impregna bona part de les tesis antisemites de Hitler en aquesta dimensió profundament cultural, en aquesta idea de la degeneració de la cultura i de la societat alemanya, i en aquesta necessitat de només encarar la possible regeneració per estirpar aquest element jueu que és el causant i el mantenidor de la profunda decadència de la cultura en general i de la música en concret de la seva època. Però és que a més l'antisemitisme de Wagner impregnarà tota la seva família, la pròpia de Wagner, i serà el nucli doctrinal del que coneixem com el cercle de Wagner, el cercle agrupat al voltant de l'edifici i les instal·lacions de Bayreuth i del nucli doctrinal dur, que és el que coneixem com el Bayreuther Blätter. A partir del propi Wagner i a partir de la seva pròpia filla i d'alguna manera tota la seva descendència, que seran els que ja en si directament hi tindran relació explícita amb Adolf Hitler. La seva filla, Cosima Wagner, va deixar escrit al seu diari el 1870, un any després del segon text que hem llegit de Wagner, fixeu-vos, he llegit, diu, un sermó excel·lent del pastor Stocker sobre el judaïsme. El pare, Richard Wagner, és partidari d'un desterrament total, un bandejament total, de fer-los completament fora de tots els àmbits de la cultura i de la societat. Ens fa riure, diu Cosima, ens fa riure perquè sembla en realitat que el seu assaig sobre els jueus, el del pare, hagi estat l'origen de tot aquest combat. I en bona mesura és el que va passar. Es refereix, sens dubte, al fet de que a finals del segle XIX les teories racials contra els jueus ja eren considerades molt seriosament a Alemanya, fins i tot per la ciència moderna, i com a tals, per exemple, ensenyades a les universitats, cosa que encara no passava quan Wagner, el 1850, publica el seu text. Després de la Primera Guerra Mundial, el 1919, a Alemanya hi ha l'exigència d'una higiene racial, és el terme habitual, i una higiene racial conduïda per l'Estat es farà cada cop més present en els debats i, per suposat, serà defensada per cercle wagnerià del Bayreuther Blätter. Per això no és estrany que Adolf Hitler sigui rebut amb tots els honors a la vila de Wanfried, la casa de Wagner dintre de les instal·lacions de Bayreuth, i en una data tan primerenca com l'octubre de 1923, 23, 10 anys abans d'accedir a la Cancelleria del Reich. A partir del 23, Hitler tindrà un tracte i una relació contínua, intensa, amb tota la família de Wagner, i no cal dir que assistirà amb totes les gales i amb tota la cúpula del Tercer Reich a la inauguració de cadascun dels festivals de Bayreuth durant l'estiu i en l'estrena o la representació de totes les seves obres. No és estrany que la família de Wagner trobés ja en els anys 20 a Adolf Hitler com el redentor d'Alemanya, com figura reiteradament en totes les seves cartes. I no és estrany que Winifred Wagner li portés el menjar a la presó a Hitler després del punx de Múnich que el va tancar, etc. Per tant, una relació que dista molt i que està molt lluny de ser purament anecdòtica. Pascal Quignard, autor d'un llibre meravellós que es titula L'odi a la música, que és un llibre aforístic, en un dels fragments diu: l'acord del Tribunal de Nuremberg havia d'haver exigit que es colpegés en efígie la figura de Richard Wagner com a mínim un cop l'any en tots els carrers de totes les ciutats alemanyes. I si voleu ho podem prendre com una autèntica hipèrbole, però que vindria a ser la constatació de que efectivament l'antisemitisme de Wagner no és una anècdota en la configuració de l'antisemitisme racial del Tercer Reich, i que d'alguna manera el que va fer va contribuir poderosament a allò que vindria després. Fent un salt al que seria l'altre moment respecte del qual m'agradaria donar-ne detalls, després de veure com d'alguna manera Wagner em proporciona l'armadura, el bastiment teòric per aquest antisemitisme musical i racial, és tota la política cultural ja del Tercer Reich que s'organitza a partir de 1933. Una política cultural que té moments especialment importants al 1937, amb l'exposició, com segurament sabeu, a Múnich, de l'Entartete Kunst, el conegut com a, o traduït com a, art degenerat. Una primera exposició gens banal, d'una envergadura segurament avui inimaginable, que va fer que, a partir de tots els fons públics i privats de les col·leccions artístiques alemanyes, es fes com una cartografia de tot aquest tipus d'art que els nazis consideraven com a degenerat, i per tant com a causa de la degeneració cultural de la societat de la seva època i que havia de ser extirpat. Va ser un projecte museístic, larvat durant pràcticament 4 anys, va ser el primer projecte que Goebbels encarrega a Himmler i que Himmler posa tota la maquinària del Tercer Reich d'alguna manera a la seva disposició per acabar fent aquesta mostra que itinerarà per tota Alemanya i en la qual se presentarà pràcticament totes les mostres més rellevants dels artistes moderns des de finals del segle XIX fins al mateix 1937. Estan des de, per suposat, Kandinsky, tots els expressionistes alemanys, tots els artistes, diguem-ne, que vius de l'època, representant de totes les tendències de l'art modern. L'any després del 37, aquí podíeu veure algunes sales de l'exposició de Múnich, l'any següent, a l'any 1938, amb la mateixa envergadura s'organitza, en aquest cas no a Múnich, es presenta primer a Düsseldorf, l'exposició Entartete Musik. El projecte, diguem-ne que paral·lel al de l'art degenerat, que és el que mostra en una exposició la música degenerada. És a dir, en primer lloc, aquella música que els nazis consideren com a degenerada i que agrupa fonamentalment tota la música moderna, i començant per la música negra del jazz dels nord-americà, la que consideren un dels elements més perillosos de contaminació de les essències centroeuropees, però tota la música també degenerada pel seu component semita, pel seu component fonamentalment jueu, que d'alguna manera serà la tesi forta que estarà al darrere d'aquesta exposició. Això s'inaugura a la primavera de 1938, la inaugura tota la cúpula del Tercer Reich de Goebbels cap a baix i mostren d'alguna manera tot allò que, com us deia, els nazis consideren com a degenerats i a més com a, i això és el més rellevant, responsables de la degeneració de la música a Alemanya. És a dir, no només aquella música que per ella mateixa és negligible i que per tant en prohibir-la ja n'hi hauria prou, sinó que per la seva assimilació a la música alemanya ha acabat contaminant per aquesta apoderació de la que n'hem parlat, que ja va formular Wagner, tota la música de la seva època. Goebbels dirà en l'apertura de l'exposició en Tartet de Musik que l'essència de la música no rau ni en el programa, ni en la teoria, ni en l'experimentació, ni en la construcció. La seva essència és la melodia. Tornen a aparèixer aquí alguns retrets en els que no ens hem pogut entretenir amb Wagner, quan se retreia la música jueva que fos massa freda, que fos massa cerebral, que destruís la melodia. Wagner els acusava de que, com que no estan en el seu propi mitjà, són incapaços de comunicar la passió a través de la música. I, per tant, cerebrals... D'alguna manera, Goebbels i la cúpula del Tercer Reich en l'àmbit musical els retraurà, per dir d'alguna manera, tota la música moderna a partir de l'escola de Viena, que han fet una música jueva, en aquest sentit, cerebral, freda, teòrica, poc melòdica, difícil, aspra, i d'aquí la necessitat per Goebbels de retornar a l'essència de la música, que és la melodia. La melodia, per ella mateixa, en l'aire, diu Goebbels, els cors, i alleugera les ànimes. Pel seu caràcter memorable, el poble la canta, però no per això és quits ni menyspreable. Hi ha una voluntat de recuperar tot allò que és el contrari del que la música més avançada a partir de les avantguardes de la primera escola de Viena s'està manifestant. Per a Goebbels, la música era essencialment, com per a tots els nazis, sentiment. El mateix any, Hitler s'havia expressat en termes molt semblants al Congrés de Nuremberg, quan va dir: "No és l'enteniment intel·lectual qui ha de tutelar el músic", va dir Hitler, "sinó un esperit musical emocionant i desbordant". Són les mateixes paraules repetides durant 60 anys. La gran música, en especial per als nazis, la de Wagner i la de Bruckner, servia per estimular precisament aquesta actitud devota. I per contra, com deia Goebbels, el judaïsme i la música alemanya, a veure si us sona això, el judaïsme i la música alemanya són elements oposats, que per naturalesa mantenen el més sever antagonisme. I Goebbels està repetint literalment, podria citar entre cometes, el que és el postulat de la tesi central de Wagner. El fet que el nacionalsocialisme considerés a la música com l'expressió de l'ànima, no només de l'ànima abstracta, sinó de l'ànima racial, i alhora hagués convertit la puresa racial en el seu cavall de batalla, va comportar, com fàcilment podeu endevinar, i com d'altra banda sabeu, l'exclusió dels jueus de la concepció i del govern de la música alemanya ària. A partir de 1933 no se'ls va deixar cap opció d'exercir la professió musical, ja fos com a intèrprets, com a compositors, com a editors, com a professors, com a organitzadors de concerts o com a simples gestors de l'activitat cultural. I a partir de 1933 n'hi han caient una darrere de l'altra més lleis segregadores que una darrere de l'altra intentaran apartar-los del que seria la seva perversa influència en la música alemanya, fins a arribar a 1938. Goebbels va elaborar en el 38 el que són els 10 principis respecte de la música, dels quals me n'agradaria llegir-vos-en com a mínim dos. En un d'ells Goebbels diu: "La música és l'art que commou de manera més profunda l'ànima humana". Això podria ser una absoluta trivialitat que podríem subscriure qualsevol de nosaltres, signada precisament en el 38, té un sentit com a mínim bastant particular. I va afegir: "De vegades el llenguatge dels sons és més contundent que el llenguatge de les paraules". D'aquí que Goebbels, que no ens n'oblidem, era un ministre de propaganda, considerés que precisament la música interessava per ser un art d'entre els més contundents de tots per a permetre, després de la unificació de totes les organitzacions musicals, la tasca principal de la unificació dels sentiments. I la possibilitat de posar la música al servei d'una unitat de sentiments en aquesta recerca. Música degenerada, l'exposició de música generada servirà per mostrar, i disculpeu la pèssima qualitat de les imatges perquè n'hi ha molt poquetes, per confrontar publicitàriament, de forma expositiva i de forma visible, el bo i el dolent, la música bona i la música dolenta, la música benigna, com canten els mestres cantaires, i els elements malignes que han de ser extirpats i prohibits, la norma i l'anomalia, i que correspon, en definitiva, a l'element fort del que s'està plantejant. L'exposició d'art degenerat va suposar, a partir de 1933, la dedicada a l'art, el punt d'arrencada de l'exili, la expulsió o la detenció de bona part dels artistes moderns, començant evidentment pels jueus o remotament jueus que encara vivien a Alemanya. I el mateix passarà amb l'exposició de la música degenerada, és a dir, serà d'alguna manera la sentència final. A partir d'aleshores, ja, tot i que existia tot el corpus de lleis que ho prohibien, no serà permès ni que existeixi, ni que es representi, ni que s'interpreti, ni tan sols de què hi siguin. Entartete Music és l'exposició que marca el punt inicial en la segona fase de la depuració de la música alemanya de tots els elements aliens, fonamentalment els jueus. El discurs inaugural, Ziegler, pel dret, en alguna d'aquestes sales, va dir: com que la atonalitat té les seves arrels en la teoria de l'harmonia del jueu Arnold Schoenberg, ja la declaro producte de l'esperit jueu. Qui menja mor per ella. Qui va a l'escola de Beethoven no podrà traspassar el llindar del taller de Schoenberg. Tanmateix, qui resti durant molt de temps al taller de Schoenberg necessàriament perdrà el gust per la puresa del geni alemany Beethoven. Per tant, d'alguna manera, se torna, se refà, es mostra, s'exhibeix, es presenta davant del públic aquest art contaminat, aquest art epidèmic, que a partir de Schoenberg infecta no només la música alemanya, sinó que infecta qui l'escolta. I l'infecta fins a l'extrem de posar en perill la seva vida. Qui en menja, diu Ziegler, mor per ella. Aquesta mostra assenyala de manera decisiva allò que els nazis consideren com a malalt en música, com a insà i com a altament perillós, no només per a la música, sinó per a la cultura. A partir d'aleshores començarà ja de forma explícita i oberta la política musical repressiva del Tercer Reich. Una política musical repressiva en la qual la qüestió de la música moderna o la repressió de la música moderna passarà o quedarà sempre subordinada a la importància absoluta del criteri racial i antisemita. I serà la expulsió de la música jueva el que estarà en l'arrel de l'atac en contra de la música moderna jueva. No és l'atonalisme, el dodecafonisme, les corrents de la música moderna sorgides per l'escola de Viena, sinó tot allò que el jueu Schoenberg ha contaminat a través d'aquesta música, que no és només l'expressió de la seva persona, sinó l'expressió d'un element, en cert sentit, pervertit. Esteu veient una vista aèria de Theresienstadt. Theresienstadt serà el camp inicialment concebut com un camp de trànsit, com un camp provisional, no pròpiament com un camp de concentració. Comença a funcionar a partir de l'octubre de del novembre de 1941 i va ser creat inicialment per tancar, per deportar, és a l'antiga Txecoslovàquia, a prop de Praga, per deportar jueus en principi que havien participat en l'exèrcit alemany durant la Primera Guerra Mundial. En segon lloc, jueus molt grans de molt avançada edat, davant del perill, aleshores, que generava una forta preocupació dintre del Tercer Reich, de que poguessin ser vistos en aquest moment de les deportacions com maltractant a les persones grans. Theresienstadt se crea originàriament per amb això, diguem-ne que els jueus que havien participat dintre de l'exèrcit o la Wehrmacht de la Primera Guerra Mundial constituïen com una mena de lobby. Algunes de les lleis racials que comencen a promulgar-se a partir de 1933 contenen, en molts casos, l'excepció dels jueus que han participat en l'exèrcit alemany. Per tant, en un grup fins a una època bastant avançada del Tercer Reich, diguem-ne que un grup relativament respectat i relativament influent, i a més de molta edat. Cosa que va generar que Theresienstadt se pensés com un camp de trànsit que distragués l'opinió de l'atenció pública i que estiguessin allí amb l'excusa de dir no els cuidem, els portem en un lloc que és un poble, una ciutat de 7.000 habitants que va ser buidada completament i a la qual van començar a arribar vagons i evacuacions a partir, com us deia, de novembre del 41. De seguida, Theresienstadt va ser convertida en alguna cosa més profundament ambiciosa, que va ser decidit per la cúpula del Tercer Reich, fonamentalment Himmler, Goebbels i el propi Eichmann, que és un camp model. És a dir, aviat, de seguida, pràcticament a principis del 42, Theresienstadt se converteix en el camp que els nazis podran ensenyar a la resta del món com un exemple d'allò que la resta del món ja està començant a saber, que és que s'estan deportant en massa a tots els jueus d'Alemanya, d'Àustria, de Polònia, dels països conquerits cap a camps de concentració, i on evidentment no hi pot entrar ni la premsa ni els observadors internacionals, de seguida s'endevina que Theresienstadt podrà jugar precisament aquest paper. És a dir, un camp per ensenyar, sí que és cert que els estem desplaçant, sí que és cert que els estem deportant, però, ja sabeu que era l'explicació oficial, per la seva seguretat. Entrem en un període de guerra, entrem en un període de crisi, els estem deportant. Theresienstadt serà, en cert sentit, el camp que constituirà, l'anomenaven el camp model, i el camp per ensenyar. Serà un camp del qual en faran fins i tot els propis nazis pel·lícules que seran projectades per tota Europa. Hi ha un documental en el qual es mostra i veiem a tota la gent ben vestida, ben guarnida, passejant, veiem les vaques, veiem un molt petit mercat i veiem el que serà més característic i essencial del camp de Theresienstadt, que és el lloc de, on aniran a parar bona part dels compositors i intèrprets jueus que encara no han fugit d'Alemanya. De forma sistemàtica seran enviats a Theresienstadt i a més s'afavorirà a partir de 1942 que puguin desenvolupar les seves actituds musicals. Va haver un període molt inicial de 6 mesos fins a l'estiu de 1942, un període en el qual fins i tot la posició dels instruments de música equivalia a Theresienstadt a una condemna de mort. Però immediatament després comencen a organitzar-se concerts, comencen a organitzar-se representacions teatrals, comencen a organitzar-se lectures de poesia, comença a afavorir-se que els instrumentistes tinguin instruments, que els compositors escriguin obres, que s'interpretin les seves obres, seguint una mica el criteri de que facin la seva música, no la música alemanya. Durant 2 anys, la vida cultural i musical formarà part indissoluble de Theresienstadt, un camp de trànsit, un camp model, un camp que serà l'únic camp de concentració on entraran una delegació de la Creu Roja, de la qual, com segurament sabeu, sortirà dient això és una meravella, això és fantàstic, això no és només que sigui una ciutat, no és que sigui un camp de concentració, sinó que és una ciutat exemplar. Tots els grans creadors musicals del país jueus estan aquí i estan en unes magnífiques condicions. El que no sabrà el comitè de la Creu Roja que entrarà a Theresienstadt és que abans de que entressin ells, per evitar la superpoblació de Theresienstadt, una ciutat de 7.000 habitants que n'hi va arribar a tenir 80.000, n'havien enviat vagons sense parar cap a Auschwitz, cosa que va convertir justament a partir de l'arribada del comitè de la Creu Roja a Theresienstadt, que fos un, efectivament un camp de trànsit, però de trànsit cap a fonamentalment Auschwitz, però també Treblinka i algun altre dels camps d'extermini que sistemàticament anava renovant. En total van passar o viure per tres, hi ha una pel·lícula cèlebre de Klaus Landsman que es diu En vivant que pas, que si no la coneixeu us la recomano amb entusiasme perquè és esfereïdora, que és l'entrevista inquisitorial de Klaus Landsman al responsable de la delegació de la Creu Roja que va entrar i va sortir avalant internacionalment el sistema concentracionari nazi, perquè l'informe de la Creu Roja, ja podeu imaginar en els termes que parlava dels suposats camps de concentració que havíem vist. En total van acabar passant 139.871 persones per Theresienstadt, de la qual 86.000 seran transportades a camps d'extermini, 33.000 moriran a Theresienstadt i pràcticament uns 15.000 sobreviuran en condicions que fàcilment podeu imaginar. S'organitzarà a Theresien un nombre incalculable de concerts, en alguns casos amb més de 40 assajos previs. S'escoltarà un ventall d'obres que van des de la música del Renaixement fins a la dels contemporanis i durant aquest període Theresien arriba a comptar amb 8 pianistes d'un cert renom, amb 7 directors d'orquestra, amb una dotzena de compositors que estrenarien 56 obres d'alguns dels compositors dels quals m'agradaria que escoltéssiu alguna cosa. Se'n representaran òperes, se'n crearan, com una de Víctor Ulma o Brundibar, que molts de vosaltres imagino que coneixem. En tot cas, per sobre de tota aquesta immensa activitat de la vida musical de Theresienstadt, cridarà l'atenció de forma poderosa l'extraordinària creativitat que hi desenvoluparan, sobretot els compositors. Compositors com Gideon Klein, Pavel Haas, Hans Krasa, Víctor Ulma, per esmentar-ne només els més destacats, dels quals voldria que em poguéssiu escoltar ni que fos algun petit fragment. Gideon Klein, aquí delata la seva fi l'any de la seva mort, Gideon Klein, amb una mort tan temprana i tan jove, va ser, pel que sabem, un autèntic talent pianista que va interrompre els seus estudis al 1940 per aplicació de les lleis racials de Nuremberg i que va ser deportat l'any 1941 amb 22 anys a Theresienstadt. Ell, a Theresienstadt, hi va donar molt nombrosos recitals com a pianista i, a més, hi va compondre molt diverses obres, pràcticament una dotzena. Algunes, sota la influència, Goebbels diria que inevitable, de la música de Schoenberg. La seva darrera obra, un trio per a cordes, va ser enllestida 9 dies abans de la seva deportació a Auschwitz, d'on va ser transferit de seguida al camp de Fürstengrube, a Silèsia, on va morir. Gideon Klein no va morir a Auschwitz, no, un camp de el costat. Voldria que escoltéssiu un molt petit fragment precisament d'aquest darrer trio, el primer moviment, que és l'Allegro. És molt breu, per força totes les composicions són extremadament breus, no pas per raons, com segurament endevineu, estilístiques, sinó per raons de pura urgència. Ningú no sabia on estaria l'endemà. Thank you. Gideon Klein és un d'aquests extraordinaris compositors de vida truncada, del qual en teniu prou partitures com per adonar-nos de caràcter extraordinari de la seva música, en la que no hi podem entrar ni en detalls. L'altre és Pavel Haas, que va ser ni més ni menys que deixeble de Janácek i en la seva Moràvia en Natal, i on va trobar una profunda inspiració, com en el cas de Janácek, en la música popular txeca. La deportació per a Pavel Haas, com per a tots, però almenys de forma bastant dramàtica, va ser un autèntic xoc, del qual ben just se'n va sortir precisament gràcies al suport i a l'amistat amb Gideon Klein, que el va recomanar i el va incitar, quasi bé podríem dir, a compondre, a fer música, i a fer música fins a l'últim dia de la seva vida, amb una característica que és la pròpia de tots ells com a compositors, de viure la composició musical fins a l'últim dia, pràcticament abans de ser deportats, quasi bé com una reivindicació íntima d'una humanitat que en tots els àmbits se'ls negava, no? Perquè costa una mica d'entendre com en aquestes condicions es podia compondre música i tenir la prou energia. Ho sabem pels compositors, ho sabem pels directors, ho sabem pels propis intèrprets. La música va ser, en cert sentit, podríem dir-ne, el seu aliment, el seu oxigen, fins i tot, se'n podria dir, la seva salvació provisional. La primera composició que va fer a Theresienstadt, Pavel Haas, és una partitura extraordinària que es diu Eichfot per a cor d'homes, en el qual en la primera pàgina hi ha un efecte sorprenent que transforma les notes de música en caràcter hebreus, una mena de joc d'aquests tan habituals de l'Enigmarius, diguem-ne, de transformació de paraules en codi desxifrables, que traduïts de l'hebreu deien en record del primer i del darrer aniversari de l'exili. I afegia, no et lamentis, no ploris, quan les coses van malament no perdis el coratge, sinó que treballa, treballa, treballa. I la notació transcrita en hebreu i que permetia recomposar d'alguna manera aquests versos. El 44, l'any que serà deportat ell si a Auschwitz on morirà, compon els quatre líders sobre poemes xinesos que cantarà a Theresienstadt Karel Bergmann, i del qual voldria que n'escoltéssiu un petit fragment. Veu-me, sé que és una canallada total. El tercer i últim compositor del qual, no, penúltim, del qual us en volia dir alguna cosa, és, sense cap mena de dubte, el més talentós de tots ells i un dels grans compositors del segle XX, que és Viktor Ullmann, de qui avui ja en coneixem pràcticament totes les partitures que va deixar abans d'estar a Theresienstadt i bona part de les de Theresienstadt, l'aventura i supervivència de les quals us estalvio, però que fàcilment us podeu imaginar que va ser una autèntica epopeia de partitures, en algun cas i fins i tot en algun fragment, ni tan sols escrites, i que alguns dels altres compositors van transcriure en les seves interpretacions, com per exemple l'última sonata per a piano, absolutament extraordinària. Ell havia nascut a la Silèsia austríaca i és un clar exemple, encara més que tots ells, de l'assimilació dels jueus ja sota l'imperi austrohúngar. Com tots ells, se'n sentia alemany, germànic i sense cap mena de problemes. Víctor Huma havia estudiat composició a Viena amb Schoenberg i havia arribat a ser tan poca cosa com assistent de Zemlinsky, un altre dels compositors que va haver de sortir per Cames. Estava profundament arrelat a Viena en la tradició musical austríaca i germana de la que se'n nodreixen totes les seves partitures, i un cop arribat a Theresienstadt esdevindrà el més prolífic de tots els compositors que residiran de forma incansable des del primer dia i algunes de les seves obres més importants. Entre el 43 i el 44, simultanejant treballs de composició de sonates per a piano, de trios i quartets, va compondre la seva obra major, una òpera, poca broma en les condicions de les que n'estem parlant. Una òpera de títol del Kaiser von Atlantis, que mai no va ser estrenada a Theresienstadt i que estava subtitulada El refús de la mort. Ell va ser el compositor, el llibretista, òbviament, també estava a Theresienstadt, que és Peter Kien, i era una partitura en la que van pretendre ridiculitzar musicalment el règim nazi, sota una forma, si voleu, de paròdia metafòrica. El protagonista és un emperador, que és una mena d'evocació evident i incontestable de Hitler, en guerra absolutament boja contra tots, buscant i provocant la mort de tots i enfrontant-se fins a la mort, convertida en rival seva i convertida en personatge. Una obra delirant i fabulosa en la que, a més, musicalment fa la caricatura de l'himne nazi, el Deutschland über alles, quan el tambor enumera els títols de l'emperador, surten fragments de paròdia, fins i tot musical, i també corals com l'Eine feste Burkins und Seregut, interpretat a certes cerimònies oficials nazis, són aquestes músiques que, per suposat, aquí no escoltarem. La seva partitura conté citacions musicals contínues d'aquesta música de la que se'n burla, de la que paròdia, però que inclou dintre la partitura, amb voluntat de que hi sigui, quasi bé com refusant el que seria el principi de segregació racial formulat per Wagner, cadascú al seu lloc, cadascú amb la seva tradició, cadascú amb la seva música, i incorpora, evidentment, citacions musicals d'obres dels compositors prohibits per nazis, començant per Kurt Weill, que també va haver d'exiliar-se, com sabeu, per Mendelssohn, la bèstia negra de Wagner i els nazis, o per Mahler, el jazz, la música lleugera del cabaret dels anys 20, tot està d'alguna manera inclòs en aquesta partitura tan fabulosa de la qual no se'n volia posar ni un fragment. El Kaiser d'Atlantis és segurament amb Brundibar, de Crassa, les dues grans òperes i les més populars. En el cas de Brundibar ha esdevingut una mica també, en cert sentit, fins i tot el símbol del recordatori, ja que va ser interpretada per nens, és de tema infantil i que de forma bastant habitual, si no em falla la memòria, l'últim cop a Figueres es representa com a mena d'homenatge. De Víctor Ullmann, no pas del Caixa d'Atlantis, però sí que voldria que escoltéssiu, perquè crec que és evident, i aquesta l'escoltarem sencera, són 2 minuts 50 pocs segons, el primer moviment del seu quartet per a cordes, del quartet Opus 45 número 3, el primer moviment, que és un alegro. I aquest sí que no el tallaré, el primer moviment. Perdoneu. Thank you. I per acabar, no voldria acabar amb les meves paraules, sinó portar-vos les paraules d'Alice Sommer, una pianista extraordinària que va estar a Theresienstadt i de la qual en tenim un testimoni extraordinari, jo crec que molt, evidentment molt més eloqüent del que jo us podria transmetre i que voldria que escoltéssiu. És un fragment d'entrevista d'una pel·lícula que es titula Volem la llum, en la que voldria que escoltéssiu el fragment que està intercalat de declaracions seves, d'ella que va estar a Theresienstadt, amb algunes declaracions d'un ben conegut de Girona, que és Jacques Strumsa, que va ser violinista en el camp d'extermini d'Auschwitz i que va estar aquí a Girona fa, crec que, 6 o 7 anys, que el va portar la Maria Àngela Vilallonga, perquè era el violinista d'Auschwitz de la narració de la Maria Àngels Anglada. Escoltarem aquests dos fragments de conversa.
In my house, this was before deportation, were 3 or 4 Nazi families, and once I was practicing a lot at this time. After my mother left, I was in a very bad state, and I had to play. I could, so I played for hours, and suddenly I heard a knocking on the floor, and I said, oh, the Nazis, I disturbed him. I will not play it now. So I stopped playing, and the woman who took care of our house came on and said, Mrs. Sommer, Mr. Herrmann, the name of this Nazi, asked me that I was already deported. You stop playing. He laughs, you're playing, she told me. So immediately I was sitting down and said, but then when we were one evening, the last evening, sitting, already everything was packed, and the door was open, and the Nazi came and said to me, Frau Sommer, ich sehe Sie sind jetzt vor dem Bett schicken. Ich wünsche Ihnen das Beste, kommen Sie gesund zurück. Bleiben Sie gesund. Aber etwas kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Ich bin Ihnen zu ungeheuren Dank verpflichtet. Ich höre stundenlang zu, wenn Sie üben. Mein Vater war ein Organist. Die ganze Familie sehr musikinteressiert. Und ich bewundere Sie und ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie uns auch in unserer Zeit jetzt geholfen haben durch das Spiel. Hatte mich nicht gesagt.
Do you still practice now?
No, of course.
How much?
This is my food. 20 and a half hours.
How old are you?
19.
How many concerts did you give?
None. More than 100.
Disculpareu que l'aturi precisament aquí i que deixem a Strumsa per una altra ocasió, no només per l'hora, perquè segurament amb 98 anys, Alice Sommer, 50 anys després de Teresien, està interpretant l'impromptu de Schubert al piano, constitueix segurament el millor desmentiment a aquest fil tràgic i incontestable del leitmotiv antisemita que va des de Wagner a Theresienstadt i que pretenia precisament extirpar l'element jueu de la música alemanya i que en cert sentit a dos anys del segle en constituiria el seu desmentiment. Moltes gràcies i bona nit. Afició wagneriana des de finals del segle XIX, no? És l'únic, el primer lloc on s'estrena el Parsifal després de Bayreuth, l'únic lloc que s'editen... No sé, jo no tinc resposta per aquesta pregunta. I en tot cas, a mi, amb el pas del temps, coneixem moltíssim la música de Wagner, cada cop m'inquieta més és... Pues bueno, la pregunta de fins a quin extrem tot això està present en els casos dels mestres cantaires salta tant a la vista que no cal fer-ne cap estudi. És ideologia racista pura el que canta Hansack, el que canta el cor del poble, que d'això és literalment el mateix que ell ha dit. En tots els altres casos segurament gent molt fina, ja hi ha estudis, d'alguna manera, d'això, també d'aquesta voluntat estricta, que no va només de les paraules, sinó de com també hi ha aquesta voluntat en la música de netejar-la de segons quines coses per produir aquest efecte, d'altra banda, aquest èmfasi en el sentiment, en la passió, en la no cerebralitat, en la irracionalitat, etc. Però jo, en tot cas, no m'atreviria a contestar-la, està clar. Volem la llum, diguem-ne. Deixaré una còpia d'aquesta i una altra, que és l'única pel·lícula que existeix, que es diu Passatger provisional, feta sencera sobre Víctor Ullmann, en la qual hi apareixen, no només són dues... Bueno, com que no ens ha de detenir ningú, diguem-ne que farem còpia sense dir-ho,
I estaran aquí, diguem-ne. Moltes gràcies.